Benvinguts al primer Xalem Llegint de primavera. Som aquí, el Jordi Soldevila allà darrere, els vidres, la Roser i la Núria.
Avui, un cop llegits els textos dels escriptors que ens van acompanyar a la trobada Priorat en Persona l'any passat, encetem una segona etapa d'enguany que la dedicarem a tres escriptors que enguany haurien fet 100 anys. Aquests escriptors són l'Abelí Artís, més conegut per Tisner, el seu cunyat, el Pere Caldés, i el Joan Sales. Aquests tres escriptors, a part d'haver nascut tots el mateix any, van estar tots tres exiliats a Mèxic. I començarem per l'Artís, pel Tisner. I hem espigolat unes quantes anècdotes de les seues memòries, Viure i veure, on explica des de la guerra fins als anys 80. Com podreu veure, perquè també les seues memòries són una mica així, serà un programa molt, molt variat, especialment pel que fa a les músiques. Potser serà la vegada que fem músiques més virolades al mig dels textos que llegirem. Esperem que us agradi.
És evident que jo, com tothom, havia pensat que un dia o altre escriuria les meves memòries. Fa tot l'efecte que és perfectament usual la convicció que cal que l'experiència personal sigui difosa i l'excusa més generalitzada, atès que hi ha coses que cal pretextar, diu que si relates la forma i la dimensió de les pedres amb les quals has ensopegat, estalviaràs les entrepassegades dels altres. De la qual cosa s'esdevindria que el relat dels records tindria una inclinació entre filantròpica i humanitària mereixedora de tota mena de lloances. La veritat jacent en el fons no és tant de color de rosa perquè exclou o emmascara els motius més importants, l'autocomplaença i el fet de vendre una bella imatge, tan retocada com calgui, de tu mateix, com aquell qui falsifica acuradament el passaport que et fan ensenyar a la duana de prosperitat. No puc pas assegurar que hagi reeixit a defugir amb dues darreres temptacions, però en canvi puc donar fermença que ho he eludit fins on he pogut quan m'he adonat que hi queia o que hi anava a caure. He titulat Viure i veure l'arreplec de remembrances perquè crec que amb dos verbs no solament han presidit i guiat la meva vida, sinó que li han fet de motor. Alguna vegada, temps ha, havia pensat que si mai arribava a escriure aquestes pàgines les titularia Tanmateix he viscut, però Pablo Neruda em va passar al davant amb un encapçalament no literal en la redacció, però gairebé idèntic en l'essència. Rancuniós com sóc, mai no li ho he perdonat. El pensador anglès Thomas Babington Macaulay, llargament diputat White, va escriure que quan el nostre seny madura, la imaginació decau. Hom no pot fruir a la vegada de les flors de la primavera i les fruites de la tardor, dels goigs de la investigació rigorosa i els de l'error agradable. No podem ser, en un mateix temps, davant els llums del prosceni i en la penombra d'entre caixes. Si Macaulay tenia raó, em fa l'efecte que sí, la maduresa, la bellesa, doncs, s'hi fa ser i és exigent en el tribut. Si has viscut i has vist, si has estat essencialment un home vital i golafre de tot allò que l'atzar et plantava als ulls i te'n recordes sensatament, resulta innegable que llegir-ho pot esdevenir, no diguem profitós, sinó simplement interessant. Potser fins i tot distret en algunes ocasions. Puig que la llançadora teixeix un xarape, que és una manta multicolor i viada, I ja ho he dit abans, hi ha tonalitats fosques en alternança amb unes altres de clares. I també, perquè no hauria de ser així, de tant en tant en surten tonalitats virulades. Soc optimista fora de tota mesura, i això sí, m'agradaria que la meva exultació fos encomanadissa. No allisonadora, he escrit encomanadissa. Però havíem de parlar de la guerra, oi?
Catalans, interpretant el sentiment i els anells del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica.
Glòria, catalans, cantem, cantem amb l'ànima. Un crit i una sola veu, visca la pàtria, la nostra terra...
Pròpiament la incorporació. La incorporació efectiva, parlant amb justícia, va ser a Robres, al peu de la Serra del Cubierre. El comandament del regiment d'Aragó número 2 tenia com a quarter general el local de l'escola, al costat d'un ajuntament que a hores d'ara ja no ajuntava res. Robres era un petit poble que mai no havia arribat al nombre de 1.000 habitants, plantat a l'aiguavés d'una serra esquerpa, i la guerra, sobtadament, l'havia situat darrere mateix de la primera línia de combat. Aquella bona gent aragonesa, arrapada ferotgement a la seva terra, havia hagut d'evacuar llurs raó de ser. El camí de muntanya que abans menava les vinyes, ara duia el front. El camp on havien pasturat les vaques, avui era un laberint de trinxeres i camins coberts. La paridora de Don Hill actualment estatjava una centraleta telefònica. Qui s'hauria atrevit a parlar de telèfons a Robres abans del 1936? I en l'altra, la de l'abuelo Rubio, hi havia un servei mèdic d'urgència. També cosa insòlita en aquells topants. Els bons veïns de Robres, que quan havien viatjat molt havien anat fins a Saragossa, i allò havia estat i havia nodrit centenars d'inacabables converses, com no hauria assolit un viatge a la Samoa, avui arrossegaven un imprevisible vagareig que sacsejava d'ací d'allà llur sedentarisme habitual, en la inútil recerca d'una terra que fes de substitut d'aquella altra insubstituïble.
Con el pinto, 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 con el pinto recibiendo, madre, yo me voy pa'l frente para las líneas de fuego. Madre, yo me voy pa'l frente para las líneas de fuego. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya empieza el tiroteo, y ya empieza el tiroteo. Anda, jaleo, jaleo, suena una ametralladora y ya...
Vida de trinxera. Calia viure allí les 24 hores diàries per tal de poder capir íntegrament la inconcebible realitat d'aquella rigorosa clausura a l'aire lliure. Des de fora, mai no hauríem pogut ni tan sols sospitar l'enorme quantitat de coses que calia coordinar, coses transcendents i d'altres plenes de nimietat. Per tal de mantenir dempeus aquells homes que feien vida de talp. No era pas únicament la qüestió de nodrir-nos, que de si mateixa ja era terriblement complicada, sinó la d'armar-nos i municionar-nos. Això que ara sabem que se'n diu logística, mot que mai no havíem sentit en aquelles àrees on hauria hagut de sonar sovint. Més la de comunicar-nos telefònicament a través d'uns minsos cables que corrien a flor de terra i que trencàvem un badoc, un cavall, un vehicle, o potser tu mateix, si els miraves fixament. Puig que mai no hi ha hagut res més que fos tan fràgil, i quedaven un munt d'homes en el més terrorífic dels deserts, el de la incomunicació. I encara hi havia la necessitat de tenir a punt i a l'abast, a tota hora, uns serveis de sanitat i uns altres d'evacuació per als casos més greus, i encara un altre dispositiu d'evacuació per a les ocasions gravíssimes, com la de l'Enric Solà. I no faig ni una vintena part de relació de les coses que calia aglutinar per tal que els talps continuéssim dins les tètriques llodrigueres. Totes aquestes coses eren descobertes allí i llur coneixement arribava de bracet amb la vida troglodítica, un adjectiu qualificatiu que no m'ha sortit pas per atzar. Tota la meva vida he estat un manetes. Adoro fer, tallar, serrar, enganxar, foradar, clavar, cargolar, enguixar, pastar, pintar i descobrir aplicacions ben insòlites de cadascuna d'aquestes activitats. I això ha estat durant tota la meva vida, des de la infància fins a la senectut. De seguida que vaig veure la barraca que heretàvem, vaig pensar de fer-ne un living room de revista de decoració d'interiors empaltat, és clar, de coves de guadics. Ara que se n'havia anat l'Enric Solà, la mitjanaria amb en Julián Álvar González. Però ell no semblava gaire inclinat al confort obtingut a cops de picot i paletades. D'altra banda, esgrimia uns arguments incontestables. Allò era un habitacle transitori, del qual ens rebel·larien indefectiblement i tan bo que no fos de la manera que ho acabaven de fer a Mansolà. Treballaríem com uns animals per tal d'obtenir quelcom que hauríem de regalar als pòtols que ens rellevessin. Era teòricament un indret per a dormir-hi, o sigui, que hi romandríem amb els ulls tancats i no veuríem la grandiositat de la nostra escenografia. I a més, si les guàrdies i el servei ens esgotaven, era simplement idiota emprar el temps balder en tasques de peó de pedrera. Tenia tota la raó d'aquest món, però, és clar, en guardava prou d'otorgar-li el reconeixement. Se'n van encarregar les butllofes que em van sortir als palmells, dolorosa tesi que inclinava a l'abandó. Mai no he volgut que em toqués els llavis res que hagués estat en la boca d'algú altre, fos un got o un cobert, ni encara menys acabar-me un plat o un tall de carn que hagués començat un altre. M'ha fet sortir una implacable fugarada de panses que algú, sense que pogués refusar, m'ha fet tastar una culleradeta d'aquell gelat que era deliciós. És incongruent que això m'esdevingui amb persones que duen la meva sang o amb altres que estimo de debò, fins i tot amb dones que he besat apassionadament, dit per entendre'ns.
Ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego. Tercera brigada, misa primera, línea de fuego.
Gitanos a Garraf. Quan tenia 9 anys i passàvem els estius a Garraf, un dia hi van venir gitanos. Van acampar al peu de la Falconera, als afores de l'antic barri de Pecapedrers, dit El Serrall. Els infants que estiuejàvem al poble ens apropàvem al campament tant com la por ens permetia i espiàvem fins on era possible aquell gènere de vida legendari. Un dia els vaig veure menjar. Tenien damunt un foc una grossa paella i tots hi seien enrotllant al voltant. Cadascun tenia una cullera de peltre amb les quals se servien del recipient comú. Me'n va pervenir un fàstic immens que m'ha perdurat irracionalment tota la vida. I no odio els gitanos, ni mai he tingut cap mena de sentiment racial. I com aquell qui diu, per començar, no admeto ni el vell concepte de races humanes.
Thank you.
has de haber fet un altre fi. Et mereixes, hipòcrita, un mur o un altre clos, la teva dictadura, la teva puta vida. Vas així, quin incendi de sang, podrit butxí, prou t'havia d'haver estuvat la dura fosca dels pobles, donat a tortura, penjat un arbre al fons d'algun camí. Glòria de l'Unió,
amor... Inoblidable Sant Joan. Semblava que estiuejaria amb arrobres, però els feixistes havien decidit celebrar la festa de Sant Joan a llur guisa. Per quina insòlita raó, en comptes d'estirar-nos a terra, com tots els altres, en Joan Teixidor i jo ens vam posar drets d'esquena a la porta del carrer i sota la llinda? Mai no he trobat res que justifiqués aquella sobtada actitud. Quin estrany efluvi ens va advertir que aquell era el sol indret segur de la casa, l'únic que no s'enfondraria. Per què en Joan i jo vam comprimir les nostres esquenes contra la porta, garratibats, i allò va fer que amb dos fóssim els broixos supervivents? Vam quedar soterrats de la cintura en avall, presoners entre vigues, teules, pedres i tota mena d'enderrocs. Amb dos teníem nombroses contusions a les cames, als malucs i al ventre, amb alguna estella clavada que ens feia sagnar. Però no era res en comparació amb el desolador panorama que teníem davant dels ulls, un pic s'havien esvaït el fum i la polseguera. L'única cosa que havia restat dempeus eren els dos muntants verticals i els dos horitzontals, el llindar i la llinda. La resta s'era ensulciada per obra d'una bomba que havia caigut probablement damunt el sostre i la paret de l'eixida i havia sepultat la totalitat dels nostres companys. Ens va costar molt, en Joan Teixidor i a mi, alliberar-nos de tota aquella runa que ens empresonava i hi vam reeixir ajudant-nos recíprocament, un fent el saprem amb un fustot que tenia a la mà, l'altre separant trossos de maó i de pedra.
Tot ben igual. De seguida que ens havíem estabilitzat una miqueta, retornats de l'exili, la meva dona i jo vam fer una llarga excursió per tots els indrets que havia conegut durant la guerra. Gairebé no hauria de recalcar que la Lluïsa era perfectament sabedora de la majoria de les peripècies bèl·liques. Puig que cal anotar-ho com a fet inevitable, sorgien sovint en les nostres converses i les revivien els relats que li feia. No cal dir que ella estava al corrent de l'episodi anterior, el del dia de Sant Joan de l'any 1937 a Robres. Cas que jo retreia sovint com a exponent de la misteriosa sort que et pot fer costat en un instant crucial. Vam anar a la Serra del Cubierre, naturalment, i a Senés i a Robres. Allí vaig deixar el cotxe arrambat a l'església i el record del boet em va fer estremir. Posseïdor com sóc d'una bona memòria gràfica, va ser ben senzill d'arribar on hi havia hagut la casa de la tercera companyia. Imaginava que n'haurien vestit una de nova en aquell terreny, però estava segur de reconèixer la ubicació. Quan érem davant, la meva dona i jo ens vam estrènyer en una forta abraçada. En el solar no havien reedificat cap casa, i era buit, cobert d'acurada gespa de jardineria. L'única cosa que restava dempeus de l'antiga construcció eren els dos muntants verticals del llindar. Era colpidor reveure la broixa porció de la caseta no enrunada, i encara més, tornar-me a posar damunt del marxapeu i reviure l'horripilant escena de 38 anys enrere. Vaig preguntar a un veí de Robres si aquell solar era en venda, i em va dir que no, que allò no era cap solar, sinó un monument a la memòria d'unes morts que hi havia hagut a Robres durant la guerra en un bombardeig.
L'autògraf. Quan anava a Llotja, un dia que entrava a classe de natural, vaig observar que tots els companys d'aula no em treien els ulls al damunt en tota l'operació d'anar fins al penjarrobes, treure'm l'americana, posar-me la bata guardapols i anar fins al meu cavallet, que era a uns 3 metres de la tarima de la Model, en el segon o tercer rengle. Fèiem nu femení i la noia era dempeus, amb un braç a la cintura i l'altre aixecat, agafat a la gruixuda corda que penjava del sostre. Era un dibuix al carbó damunt d'un full sencer de paper cançon, en posició plantada i gairebé el tenia llest, a punt per als darrers traços i l'extenuadora bufada amb el fixador. Al peu, amb unes grosses i tosques lletres, en vaig reconèixer l'autor per la cal·ligrafia, però no li vaig dir res adreçat a ell particularment, havien escrit animal. Vaig deduir que l'esguard col·lectiu era per no perdre's la meva reacció davant la broma insultant. Vaig quedar garratimat. Tots em guaitaven, companys i companyes. I vaig preguntar en veu alta a la classe en general: qui ha tingut les penques de firmar el meu dibuix?
Amb un tros de cartró, un llapis o un pinzell, dibuixa un senyor sense llana al clatell. Posa-li flors al cap i un traje de nailon, uns guants de pell de gat i una etiqueta al front que digui: jo sóc l'home dibuixat, el que no té carn ni
on... Viatge a la Lluna. Un vespre, en Pere Caldés i jo baixàvem per l'Avinguda Juárez de Mèxic i rèiem de Belgrat recordant l'anterior episodi de Llotja. L'estupefacció de la classe davant la meva actitud i, sobretot, la sorpresa d'en Martí Bas, l'evident autor de la broma. A la cantonada amb el carrer de Sant Juan de Letrán hi havia un home amb un telescopi, encarat a una lluna majestuosament plena. Un rètol matusser, al peu de l'aparell òptic, deia la tarifa per les mirades. Ens ho vam rumiar una estona i vaig dir al meu cunyat: 50 centaus són molts calés per veure la lluna durant 5 minuts, no trobes? Sí, sobretot en la nostra situació actual. L'home del telescopi ens va dir en català: als compatriotes no els cobro res i no em ve d'un minut. I sí, efectivament era una lluna majestuosa.
esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy.
Havia de caure en vers. Va arribar a Mèxic l'R4, aquell petit Renault lleig i arrodonit com un moniato amb el petit motor darrere, que aquí en deien 4-4, però a Mèxic R4. I per ràdio van començar un concurs nacional de dístics anunciant-lo. El premi consistia a deixar el cotxe amb xofer durant 4 dies al guanyador. Vaig mirar el diccionari espanyol de la rima i em vaig trobar un exigu i desolador panorama de consonàncies amb quatre, absolutament inservibles, com ara són teatro, anfiteatro, chiquiliquatro, ipiatro, veratro. Havia de cercar en altres direccions i, al capdavall, vaig fer una cosa com si fos la resposta d'una pregunta que algú hagués formulat. Les paraules se sentien damunt el soroll de l'automòbil en marxa. És l'R4, el pequeño gigante. Sí, el que sempre va adelante. Va tenir èxit i va obtenir el premi. La senyoreta Encina, representant mexicana del Renault, em va felicitar efusivament i em va ensenyar el cotxe i em va presentar el xofer que havia de ser meu durant 4 dies. O el cotxe era massa menut o el xofer massa voluminós. L'espai entre els seients i els respatllers era irrisori i ja es veia que ningú no fora capaç d'encongir-s'hi durant 4 jornades. Vaig demanar a la susdita senyoreta en Cira que em deixés el cotxe, però sense el xofer. Li vaig donar paraula de tractar bé la joguina. Ho va acceptar i em va preguntar a quin indret del país voldria anar. Encara no havia decidit res i ella em va fer el suggeriment de visitar Tuxpan, Veracruz, per tal que el representant local de la marca de la ciutat del Pantepec veiés el moniato i d'aquesta manera oxíem els dos pardals que el seny recomana. El viatge va ser divertidíssim i vam anar la Lluïsa, la Mireia i jo. Teníem escreix de temps i em vaig aprofitar una part per fer una petita trapelleria. Vam pujar a la Sierra de Puebla fins a Zacatlán de les Manzanas, un poble meravellós que solament havíem vist en imatges. I l'entremaliadura consistia a anar-hi aleshores, quan encara no hi havia fet a la carretera. I quan pujar a Zacatlán volia dir sotmetre el pobrissonet R4 a una prova que ni la gent més audaciosa de la Renault no hauria imaginat mai. El tendre moniato li van fer un trajecte que hauria obligat a reflexionar els conductors dels 4x4 actuals. Va ser la sensació de Zacatlán.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugares.
Més sobre el poder del dístic. Amb la història de l'R4 he fet una petita demostració del poder del dístic i no em sé estar d'afegir-li un altre. També plena d'eloqüència, malgrat que sigui una situació ben diferent. Era el sant de la meva germana Rosa, i entre els amics catalans ja s'havia fet tradició d'anar a casa seva i compartir el lleuger refrigeri que ella i en Pere oferien als visitants. Molts duien regals de tota mena, rams de flors especialment. Durant la lenta ebullició de la gatzara, va arribar un visitant, la presència del qual hom esperava. En Pere Matalonga. El dubte, la dissipació del dubte, vull dir, entre anar-hi o no, l'havia fet arribar molt tard. No podia obsequiar la meva germana de la manera habitual i li va donar un sobre amb un paperet a dintre. Un distic. Avui que la ballo tan prima és Santa Rosa de Lima.
Almenys saluda, home! Un dia anava per la ciutat de Mèxic i en un alto de semàfor vaig veure que el cotxe que tenia a la meva dreta, també deturat pel llum vermell, era guiat per en Manuel Ferrandiz. No ens havíem vist des de la guerra i ni tan sols no sabia que hagués tornat a Mèxic. Vaig abaixar ràpidament el vidre d'aquell costat i li vaig fer un crit sonor i eufòric. Ferrandiz! Em va mirar. Va insinuar un somriure i allò va ser tot. Havia canviat el semàfor i vam arrencar tots els cotxes. El d'en Ferrandiz corria com un esperitat i una de les vegades que era a punt d'atrapar-lo, un llum em va deixar clavat mentre que ell havia tingut temps de passar. Vaig haver de trescar adelerat per tornar-lo a atrapar. L'home duia un pàquer poderós, molt més que no pas el meu modest naix, i sovint perdia l'esperança de pescar-lo. Em vexaven profundament qualsevol de les possibilitats. A, que no m'hagués reconegut. B, que fes el desentès. C, que, si més no, no hagués volgut saber com anaven les coses en aquell país que ell ja coneixia d'abans. Les tres variants eren humiliants sense comptar l'altra, aquella de refregar-me pels morros que el seu cotxe era molt més superior al meu. Vam travessar el DF gairebé de cap a cap. L'encontre inicial havia estat a Melchor, Ocampo i Ribera de Sant Cosme i el vaig arreplegar al capdavall de Fray Servando Teresa de Mier. No cal dir que havia fet sonar el meu clàxon cada cop que tenia el pàquer més o menys a prop, però mai no s'havia deturat ni m'havia fet gens de cas. L'insolent. Allí, a Fray Servando, com deia, en comptes d'immobilitzar-me amb el semàfor en contra, vaig avançar mitja dotzena de metres i em vaig plantar esbiaixat davant del pàquer. Vaig baixar furiós i vaig increpar en Ferrandiz. Què cony tens? Per què fuges de mi? Quants anys feia que no ens vèiem? I ni tan sols no tens ganes de dir-me «Hola, noi, bon dia, com estàs?» Et vaig quedar a deure alguna cosa? Tens por que et demani calés? Estàs ofès amb mi? El meu antic cap militar em mirava atònit. Finalment em va dir
«No entiendo una pinche palabra de lo que me dice. ¿Qué se trae, caballero? ¿Por qué me persigue?»
Aleshores, veient-lo de prop i escoltant la seva veu, em vaig adonar de la planxa. No era en Manuel Ferrandiz, però s'hi assemblava molt, hòstima.
I fins aquí el programa que hem dedicat al Tisner. Com heu pogut veure, ja us ho hem anunciat al començament, les músiques han sigut molt variades. Hem començat amb un himne, amb el cant del poble, i hem acabat amb un altre himne, l'himne de Mèxic, que, per cert, la música era d'un català. Fins al mes que ve. Thank you.